Ràdio Estel. Informatius.
Són les 11. Bon dia. Us informa Júlia Julve. Matí complicat a la xarxa ferroviària catalana. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home atropellat aquest matí per un tren en un pas a nivell a Calella. Tot apunta, però, a una mort accidental. Fa uns minuts s'ha pogut restablir la circulació de combois de l'R1 de Rodalies entre Sant Pol de Mar i Calella. L'incident s'ha produït al voltant de 8:45 del matí i fins al punt s'hi han desplaçat diverses dotacions de la policia i també per personal del Servei d'Emergències. Protecció Civil ha activat durant una hora el pla Ferrocat en situació de prealerta. La companyia també ha habilitat un servei de transport alternatiu per carretera entre Arenys i Pineda de Mar. I d'altra banda, el descarrilament d'un comboi a Vilanova i la Geltrú també provoca diverses afectacions a l'R2 sud de Rodalies des de primera hora del matí. Es tracta d'un talgo que circulava sense passatgers i que ha sortit de la via quan es dirigia al taller de manteniment que la companyia ferroviària té a la capital del Garraf. Tècnics de Renfe s'han desplaçat fins al punt i estan treballant per resoldre aquesta incidència. La previsió és que es pugui anar recuperant aquesta normalitat del servei al llarg d'aquest divendres al matí. De fet, aquest talgo és el que ja va descarrilar Sitges ara fa un mes, a l'agost. Més qüestions. L'advocat penalista Marc Molins creu que els recursos presentats contra Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull i Dolors Bassa no s'admetran. Tot plegat, l'endemà de conèixer que el Suprem tampoc no ha admès els recursos contra els indults del Jordi Sánchez i Cuixart. Són declaracions al programa La Caravana de Ràdio Estel.
Estic convençut que aquesta doctrina anirà fins al final, s'aplicarà. Crec que és important que fem anàlisis exempts de biaixos, és a dir, no és una qüestió política, no és una qüestió circumstancial, almenys penso honestament que no ho és una qüestió d'estricta aplicació del sentit jurídic comú, no tenen legitimació i per tant no poden recórrer.
I pel que fa a la condemna de 4 anys de presó contra l'exconseller d'Interior Miquel Buch pel cas de l'escorta de l'expresident Puigdemont, Molins ha insistit en que és important fer un exercici d'equidistància per fer valoracions sense, diu, que hi hagi un biaix polític. Avancem amb més qüestions. La família kurda de l'Iran, que va aterrar ara fa 10 dies a l'aeroport del Prat i que havia demanat asil polític, ja ha estat deportada. Han sortit aquest matí en un vol cap a Qatar des d'on havien arribat a Catalunya. L'Audiència Nacional va desestimar el seu recurs després que la seva petició d'asil fos denegada per no complir, diu, els requisits legals. En el recurs, l'audiència va apreciar llacunes i també incoherència. Segons fonts policials, inicialment va al·legar raons polítiques. Havia dit el pare que era membre del Partit Democràtic del Kurdistan il·legal a l'Iran i posteriorment va al·legar motius religiosos. I una darrera informació que hem conegut abans dels esports, prop de 6.600 porcs han mort en l'incendi que va decretar-se ahir al vespre dijous a una granja de Cornellà del Terri, al Pla de l'Estany. Segons els bombers, dues dotacions han remullat l'espai tota la nit i a hores d'ara només en queda una d'activa. El foc va iniciar-se passades les 8 del vespre en aquesta explotació ubicada al veïnat de Mas Ferran de la població. Cap a les 11 de la nit, els serveis d'emergència van indicar que ja no hi havia flama activa. Les 11:03, cop d'ull a l'actualitat esportiva, Mana Closa.
En futbol, aquesta tarda a les 4, la nova seleccionadora nacional femenina, Montse Tomé, farà una roda de premsa on donarà a conèixer la primera llista de jugadores convocades per disputar els dos propers partits de la Lliga de les Nacions contra Suècia i Suïssa. Tot i així, les 23 campiones del món i algunes jugadores que van participar en el comunicat de renúncia després del Mundial de Sydney pel cas Rubiales, en total són una quarantena de jugadores, han traslladat a la federació que no volen estar a disposició de la selecció. Ho han fet a través d'una trucada telefònica on han comunicat que no tornarien al grup en aquesta convocatòria d'avui. Segons apunten diversos mitjans, les jugadores faran un comunicat al llarg del dia d'avui per explicar els canvis que exigeixen per tal de tornar a ser seleccionables. D'altra banda, aquest divendres també arrenca amb retard la Lliga Femenina. Tot just fa 2 dies es va desconvocar la vaga on es va arribar a un acord entre patronal i el sindicat de jugadores en el salari de les futbolistes que aquesta temporada passarien a cobrar 21.000 euros bruts, ampliables als 23.000 en funció dels ingressos de la competició. Avui la pilota rodarà la segona jornada de la competició amb un València-Madrid a les 9 de la nit. El torn del Barça serà demà contra el Madrid Club de Futbol a les 7 de la tarda i el Llevant les Planes ho farà també a les 12 del migdia demà dissabte contra l'Eibar.
Moltes gràcies, Anna. Tot seguit us deixem amb la caravana, amb Núria Ros i tot l'equip. Nosaltres tornem amb més notícies d'aquí una hora, a les 12 del migdia.
Ràdio Estel.
El Tibidabo, l'espai al cim de Barcelona on el món real i virtual es donen la mà per crear records i experiències úniques. Gaudeix de les noves atraccions al Parc de Barcelona i delecta't amb les millors vistes de la ciutat. I és que ara i sempre el Tibidabo és top.
És l'app de Ràdio Estel. És la teva. És la ràdio a la carta. És la ràdio en directe. És podcast. És Ànima Estel. És tot el que imagines i més. Busca-la com a Ràdio Estel Oficial i queda-te-la per sempre. És l'app de Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, amb Núria Ros.
6 minuts que passen de les 11 del matí. La cuina de casa nostra és una de les millors del món. Ho diuen els experts, ho diuen els clients, ho diuen les persones que venen des de l'altra punta del món a provar-la. I també ho diem nosaltres. En gran part, avui dia, això és gràcies al xef Oriol Castro, Mateu Cassanyes i Eduard Xatruc, que estan al capdavant dels fogons del restaurant Disfrutar de Barcelona. Atenció, el segon millor restaurant del món, segons un dels rànquings més importants. Aquesta setmana, els tres xefs estan d'enhorabona perquè han estat guardonats amb el Premi Nacional de Gastronomia. Perquè ens en fem una idea, aquest premi és el màxim reconeixement que pot arribar a rebre un xef a Espanya. Una molt bona notícia per Barcelona, per la gastronomia espanyola i pel món. I avui, a La Caravana, tenim el plaer de tenir aquí amb nosaltres el xef Oriol Castro. Molt bon dia, Oriol, i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia.
Primer de tot, felicitats.
Moltes gràcies.
Perquè
moltes
entenc que aconseguir aquest reconeixement no és fàcil i deu fer molta il·lusió, també, eh?
Pues tens tota la raó, no és fàcil, fa molta il·lusió i, bueno, també jo crec que és per la trajectòria nostra, tant de l'Eduard, del Mateu com jo, que ja portem 10 anys amb el compartir, amb el disfrutar, 12, però portem una gran trajectòria darrere d'anys d'ofici, no? 33 anys d'ofici, més o menys.
Ja ho heu celebrat o no? Perquè la gala dels premis no serà fins al 3 d'octubre a Madrid, al Museu Reina Sofia, però entenc que entre vosaltres heu fet alguna de celebració, no?
Pues amb la mal cor no hem tingut temps de fer celebració perquè tenim molta feina i, bueno, quan ens ho han comunicat, sincerament, se'ns va posar la pell de gallina, no? Perquè és una cosa molt important que, no, que costa molt que passi, no? Cada any donen un premi només a un cuiner del país i és molt difícil, no? Però no vam celebrar més que una trucada i parlar-ho i estar molt feliços i contents, no? Perquè tenim molta feina.
Us ho esperàveu?
Pues no. Sincerament no, perquè portàvem molts anys i han passat molts cuiners, però no ens ho esperàvem. Aquest no estava...
Entre els vostres plans.
Entre els plans no hi era pas. No hi era pas, no.
Clar, entre molts aspectes, el jurat ha destacat la vostra identitat pròpia, autèntica, que juntament amb la vostra creativitat desbordant i la vostra tècnica, doncs sou capaços d'aconseguir fent una experiència única. Què us defineix a vosaltres? Què us fa especials?
Bueno, especials, jo crec que primer som tres persones pues, que som molt treballadores, amb molt sacrifici, que ens ho hem fet tot nosaltres, no hem tingut cap soci inversor, no? I això pues, fa que nosaltres estiguem als negocis, mimem tot el detall i tinguem moltes ganes d'aprendre i anar evolucionant, no? Com a persones, no? Com a cuiners, pues, sempre som uns cuiners que ja des del bull buscàvem aquestes tècniques, aquests conceptes i aquesta creativitat, no? I quan vam muntar, compartir Cadaqués, vam començar un projecte més senzill, més humil, pintant nosaltres el local amb una cuina més per compartir enmig de la taula, no? I llavors, quan vam muntar, disfrutar, va ser una cuina més creativa i més d'avantguàrdia, no? I nosaltres hem seguit aquesta estela i aquesta característica nostra que ens identifica, no?
Quins elements o inclús quines tècniques culinàries destaques del disfrutar?
Bueno, doncs mira, n'hi ha moltes. N'hi ha des de la tècnica que fem servir pel pancino, que és un dels plats icònics del difuntat, que és com una massa amb un sifon i fregida amb caviar dintre i crema àgria, no? Que, uh-huh. que a partir d'aquest concepte es pot ampliar i fer els farcits del que vulguis, no? O la multisferificació, no? Que és aquestes boletes enganxades per fer la tatent de fogaràs, també és una altra classe.
Deu ser complicat de fer, per això?
Bueno, no, la vida no hi ha res complicat. A vegades uh-huh. potser és més complicat planificar un viatge que jo que sé que fer una tècnica d'aquestes, no? Per nosaltres és molt senzill, no? Lo difícil és arribar a ella uh-huh. i després replicar-la és més fàcil, no? Però com tot pots tindre una idea i per arribar a ella doncs tardes molt, no? Altres tècniques, l'hojaldre sense farina que diem, el full sense farina, no? Per exemple, que fem amb ovulato, inulina i nata, no? Que és molt interessant per tota la gent, la gent que té celiaquia, doncs que el pot prendre, no? N'hi ha moltíssimes de tècniques que anem fent, n'hi ha de més importants i menys importants, que això és important, no? Al final, el món o Catalunya té moltes autopistes, no? Uh-huh. I té moltes carreteres petites que podríem definir grans tècniques i petites tècniques, no? Doncs seria una miqueta el paral·lelisme comparat amb això, no?
Clar, dèiem a l'inici, el restaurant Disfrutar té dues estrelles Michelin
sí.
i està considerat el segon millor restaurant del món segons un rànquing, un dels més prestigiosos. Com s'aconsegueix això?
Pues, més o menys t'ho he anat dient, no? Amb els esforços, el sacrifici, la constància, el tindre els peus a terra i el treball, no? I el treball i tindre un bon equip, no? Això és el més important. Quan tu tens bona gent al teu costat i bones persones i bons equips, arribes a qualsevol lloc. Això és el que volem i l'àurea que respira, no? Molta gent quan ve a Disfrutar i entra diu, ostres, que respira un bon ambient aquí, doncs això és el que volem, no? I a partir de tots aquests, i molts inputs més, uh-huh. els èxits s'aconsegueixen a través de la constància i l'esforç i el rigor.
Què ha de tenir per tu un bon xef?
Mira, primer de tot ser bona persona, no? I després treballar i executar bé la feina i ser creatiu, no? Et dic això bona persona, perquè t'ho dic, perquè fa molts anys a les cuines eren una mica unes guerres, no? Entre cuines i sales, i hi havia moltes enveges. Avui en dia no hem intentat anar canviant aquesta dinàmica, no? I el més important és això, primer ser bona persona, després ser un gran cuiner amb una gran experiència de cuina tradicional, uh-huh. i després ser creatiu, també, no? Que te puguis imaginar coses i buscar aquestes tècniques i conceptes per mi.
Clar, si anem a l'inici de tot plegat, en quin moment decidiu fer aquest tàndem i ajuntar-vos i obrir els vostres restaurants juntament amb en Mateu i l'Eduard?
Pues mira, és molt senzill. Quan vam acabar l'etapa del Bulli, dos anys abans de tancar el Bulli, el Ferranier ens va dir que tenia una previsió de tancar el 2011, i ens vam començar a anar païnt aquest tancament, no? I vam començar a anar-nos estructurant, i fins que l'últim any vam decidir de muntar un nou projecte, que va ser el Compartir Cadaqués, no? Uh-huh. On vam agafar una petita pizzeria de segona mà, la vam pintar, la vam restaurar, i vam començar un nou projecte els tres.
Ara ens ho explicaves, vas començar la teva trajectòria als Fogons del Bulli, amb Ferran Adrià, de Ferran Adrià. Què t'emportes de l'experiència d'allà? Creus que va ser a la teva escola?
Bueno, primer de tot, tinc que dir que els meus inicis comencen als anys 90, a l'Escola Joviat de Manresa, després vaig anar fent molts estajos a molts restaurants, no? Que és molt important que la gent jove també tingui ganes i il·lusió d'aprendre, no? I sacrificar-se una mica. Avui en dia, que a vegades costa, la gent jove que no sacrifica gaire, i crec que hem de tindre bastant sacrifici per aprendre, no? I després, en el Bulli, vam tindre la gran escola que vam ser en el Bulli, que va marcar un abans i un després a la gastronomia espanyola i mundial, també, no ens equivoquem. I tant l'Eduard, el Mateu com jo, vam tindre ja una gran experiència de metodologia de treball, de filosofia i de forma de fer, no? Jo crec que això és el més important, no? Mm. Aquest ADN, que a vegades no podem... Pots mencionar en alguns aspectes, no? Però és aquesta interioritat i aquesta forma de treballar, no? Aquestes metodologies, com nosaltres tenim molt al Disfrutar, tenim una metodologia de creativitat, no? De buscar tècniques, conceptes, fer les receptes, fer les fotografies i fer els vídeos de les tècniques, no? I tot això és acaba al final amb els llibres, no? Que ara vam treure un llibre fa uns quants anys i ara aquest octubre que ve ja traiem el segon llibre del Disfrutar.
Creus que la gastronomia del nostre país ara mateix viu un bon moment?
Jo crec que viu en aquests moments un bon moment, ha tingut un passat molt bo i té un gran futur, no? Perquè tenim grans restaurants a Catalunya, tenim el Cia de Can Roca, Número del Món, tenim els Germans Torres, el Lasarte, el Quimia, l'Àbac, en tenim moltíssims, no? I tenim una gran gastronomia. I no només a Barcelona ciutat, sinó a tota Catalunya, amb grans restaurants des de Girona, Tarragona, Lleida i totes les comarques, no? I això és important, no? Això és molt important, i sobretot gent jove, que nosaltres ja no som tan joves, no? Però està pujant gent jove amb una gran capacitat i una gran tècnica i una il·lusió i unes ganes de fer les coses ben fetes, increïble.
Clar, si ens fixem, per exemple, en els preus, quan tu vas en un restaurant així, com els que acabes de mencionar, no és un restaurant barat, és evident, no? Per exemple, el menú del disfrutar és un menú que gairebé arriba als 300 euros. De totes maneres, a vegades em dóna la sensació que ens fa mal gastar aquests diners. És a dir, ens molesta més gastar aquests diners en un restaurant que, per exemple, en un viatge. Creus que ens falta entendre una miqueta que un bon àpat és també una experiència i que, per tant, aquesta experiència s'ha de pagar?
Bueno, sens dubte, un... mengem cada dia, esmorzem, dinem, berenem i sopem per alimentar-nos, no? I després sí que és veritat que aquests restaurants creatius pues, són restaurants per anar a gaudir una experiència diferent. No has d'anar a menjar-lo cada dia, no?
Clar.
I pensem, hem de pensar que darrere d'un gran restaurant o d'un restaurant d'aquest tipus, no?, que hem nombrat, no només nosaltres, altres restaurants, hi ha molta feina darrere. Hi ha molta feina, molta planificació, molt personal, molts gastos, no?, que les coses s'han de fer pagar avui en dia, no? Si anem al Barça també paguem amb una entrada, depèn quin lloc de tribuna o no tribuna, ara que estem fent el canvi del camp, no? Pues és més difícil, no? Però s'ha de pagar i tot val molts diners, no?
Explica'ns una mica quines històries ens voleu explicar amb els vostres menús.
Bueno, històries, jo et faré un resum una miqueta de lo que pots trobar al Disfrutar, no? Al Disfrutar ho podem trobar dos menús, vale? Un que és el Disfrutar Clàssic i el Disfrutar Festival. El Disfrutar Clàssic són els plats més emblemàtics de fa més anys, vale? I pots... Sempre recomanem la primera vegada que vens a disfrutar menjar els plats clàssics, com poden ser els macarrons a la carbonara, l'ou cruixent, la remolatxa que surt de la terra... Hi ha uns plats icònics que són els que tenim, inclús alguns des del principi. Vale? I l'altra part és el menú festival, vale? Que són els plats nous, on tenim les últimes novetats, les últimes incorporacions. No? I la clientela pot gaudir d'aquestes dues ofertes, la que vulgui. I si vens la primera vegada i vols al festival, el més novedós, el més actual, doncs també.
Clar, perquè com funciona això? Vosaltres, és a dir, mentre treballeu, no deixeu de pensar en crear nous plats, no?
Exacte. Nosaltres tenim un equip creatiu, vale? Que està... Ara tenim unes 3-4 persones, que hi ha el David Gil, l'encarregat de la creativitat, amb la Gaia, el Jorge, vale? I després tenim també un departament de consultoria que també fa creativitat, vale? O sigui, tenim una gran estructura de gent. Aquestes nòmines també s'han de pagar amb la gent que ve a menjar el disfrutar. Per això us dic que a vegades no és només el que fa, no? El que hi ha, que quan menges ho veus al plat, no? I, bueno, i aquesta gent està treballant constantment, juntament amb l'Eduard, el Mateu i jo, que anem aportant idees, anem fent, i cada dia estem fent proves. Aquestes proves s'apunten en una llibreteta i a partir d'aquestes idees més bones o aquestes tècniques o aquests conceptes que surtin, creem plats, no?
Perquè ens en fem una idea. Quan es... s'arriba a tardar a crear un plat, no?
Això és incalculable, perquè pots fer un plat que el facis avui, ara, aquest mateix moment, fem una tècnica i la puguem acabar ràpidament i sigui genial, o una tècnica que puguem fer que no la veiem clara i l'anem guardant i l'anem madurant per a veure què podem fer. Hi ha, a vegades, tècniques o coses que fem que es queden guardades i fins al cap d'un any no acabes el plat. Vale? Però per això és important cada dia anar fent cosetes. De granet a granet anem construint la gran muntanya, no? Com es diu.
Si et pregunto quin és el màxim de temps que has tardat o que heu tardat en crear un plat?
Hi ha idees, és el que t'he dit, que es guarden al tinter i poden aguantar. Mira, per exemple, una idea, no? Mira, ara m'agrada aquesta. Tenim una experiència, vaig al restaurant Disfrutar, que és una taula a part, que tenim la taula viva, d'acord? Vale? I aquesta taula la vam fer amb una senyora, que és la Merche Alcalá, vale? Que és dissenyadora i arquitecta d'aquí a Barcelona, i la Merche va vindre a menjar al Disfrutar. I quan va acabar va dir, tinc una idea de fer una taula diferent. Vam dir, hòstia, fantàstic. Vine aquí, Merche, i comencem a treballar. Va vindre aquí, i la següent setmana vam començar a treballar. Quina idea més genial, no? Vam començar a treballar, i vam fer la taula. Per fer la taula vam tardar potser 1 o 2 anys. El prototip.
Déu-n'hi-do.
El prototip de la taula, eh? I aquella taula la vam fer i la vam guardar baix a la zona de creativitat, però no sabíem com aplicar-la, com implantar-la al restaurant. I ahir venien periodistes, anaven a la zona de creativitat i els diem, ostres, i esta mesa, tenem una idea genial, però no te la podem explicar, no te la podem guardar. Clar, venia gent de tot arreu, de tots els països, no? I els diem, però bueno, i no va fer fins la pandèmia, quan vam tindre el temps per poder desenvolupar el concepte d'aquella taula i aplicar-la. Vale? I potser aquesta taula vam tardar 4 anys fins que va arribar a la llum. Imagina't.
4 anys és molt, eh?
Sí, però a vegades si no està clara una idea, doncs nosaltres no podem fer perquè sí. Vale? Una cosa, té que tindre un sentit, una coherència, un com, un per què. No? Tots els plats del Disfrutar estan provats, comprovats i passats per nosaltres el nostre filtre, perquè nosaltres també provem el menú. Vale?
Deu ser divertit això de provar el menú, no?
Bueno, és divertit, però tampoc és divertit, perquè és una feina, no? És un treball. I hem d'entendre que la creativitat per nosaltres és un treball. No és una cosa ni esporàdica ni divertida, és el nostre ofici, és el nostre treball, no? Hi ha cuiners que repliquen, hi ha cuiners que fan creativitat i hi ha cuiners que fan produccions, no? Doncs és així.
Ara fa un moment feia referència a la pandèmia. La pandèmia us ha ajudat molt, no?, en aquest cas? És a dir, deixant a part que vau haver de tancar el restaurant, però pel que fa a la part de creativitat?
No, tampoc creguis, perquè tampoc ens va ajudar tant perquè tenies una pressió i uns problemes molt importants que eren econòmics, no? Llavors això també t'afecta, no? O sigui, vas tindre temps per estar parat uns mesos, perquè tampoc vam estar parats, perquè vam fer takeaway i vam fer moltes coses per poder tirar endavant els projectes, no? Però no, tampoc ens va ajudar tant.
Amb quina sensació creus que han de marxar els teus comensals perquè tu com a xef et sentis satisfet?
Amb contents i feliços, el primer de tot. Quan veus que la gent se'n va i diu, ostres, hem menjat fantàstic, m'heu fet emocionar, m'heu fet gaudir d'aquesta experiència, doncs això és el millor que et pot passar a la vida, no? Uh-huh. I després que molta gent se'n va i vol tornar a reservar, no? Encara, doncs millor, no? Que vegis que fas les coses ben fetes, i ja no només per nosaltres, sinó per l'equip, no? Perquè és molt maco que et diguin, ostres, m'ha servit l'Eric, el Raül, qui sigui dels cambrers, i diguin aquests nois valen un imperi perquè ens han fet gaudir l'experiència, no? Que no només és la cuina, hem de pensar a la sala, que quan anem a un restaurant
I
totes les persones que intervenen, no? Per nosaltres és igual d'important la persona que està fregant els plats que la persona que està servint que la que cuina, no? O la que agafa el telèfon, perquè totes aquestes peces fan l'engranatge que disfrutar sigui disfrutar, no?
Quin consell donaries als joves cuiners que aspiren a destacar en el món de la gastronomia?
Pues que tinguin moltes ganes d'aprendre i que sacrifiquin una miqueta, no? I que s'esforcin, no? I que tens que tindre passió. Si no tens passió per aquest ofici, millor que el deixis perquè al cap d'uns anys plegaràs, no? Perquè és molt sacrificat.
Com a xef, quin és el millor plat que has cuinat mai?
Sincerament, no te'n diria cap, no?
No?
No, perquè tots els que cuino estic molt satisfet i no n'hi ha cap que digui, perquè som un equip i tots ho fem tots junts, no?
Mira, doncs t'ho pregunto d'una altra manera. I el pitjor plat que hagis provat, eh? No que hagis cuinat tu, que hagis provat mai?
Bueno, jo no et diré del pitjor plat que... Bueno, puc dir una experiència que vam tindre en un viatge a Japó, que vam estar allà, que el 2001, això, eh? Vam estar a Japó amb el Ferran, el Juli i tot l'equip, i vam anar a un restaurant d'Osaka, si no m'equivoco, una barra, no? I hi havia la televisió ja que ens estava filmant i ens van treure cor de cérvol, no? Ai. Recient matat, amb sang i tot, no?
I quan
t'ho van donar allí, era cor o fetge? Mira què et diré, no sé, ara no me'n recordo què era ben bé exacte. I quan ens ho van donar, doncs ens ho vam tindre que menjar, clar. Estaven els japonesos tots mirant amb una expectativa.
Sí?
Allò era lo más, no? Menjar-te allò recient matat i d'això, i ens ho vam tindre que menjar i a vegades, doncs, bueno, tragar i tot ràpid, perquè... Però clar,
i fer veure
això era una experiència, va ser una experiència forta, no? Sí, sí, fantàstic.
Si anem als inicis, com i quan t'arriba aquest amor per la cuina?
Bueno, és molt senzill. Al final, les coses... Jo quan vaig començar no sabia que volia ser cuiner, no? L'únic que vaig fer primer de BUP, sempre ho explico, vaig suspendre dues assignatures i doncs anant cap a casa, com em va dir la professora de música, tu saps el que faràs l'any que ve? Vaig començar a pensar i vaig dir, hòstia, doncs, si no n'he suspès dos, l'any que ve quatre, començo a pensar,
començar a fer càlculs,
arribo a casa i dic, escolta, no em vull dedicar a la universitat, vull fer una formació professional, vaig mirar i el que m'agradava més era cultius marins, al mar, que m'agrada molt, o la cuina, perquè la meva mare cuinava com els àngels, la meva mare, i la meva àvia també, no? Llavors vaig començar a indagar i vaig veure l'escola Joviat i vaig anar a Manresa.
Quantes
I també et dic que a vegades a la vida les coses no ho saps el que faràs, però quan ho comences a fer i t'agrada i t'apassiona, et vas nodrint tu mateix, no? I això és el més important,
tant, sí.
Descobrir el que t'agrada. Perquè tots ens agrada algú. I a vegades hi ha molta gent que no ho descobreix ben joveneta o més endavant. I tots tenim algú que ens agrada i ho hem d'anar descobrint.
Quantes hores al dia t'arribes a passar dins una cuina?
Bueno,
o dins el restaurant, per exemple, disfrutar.
Molt senzill, ens despertem el Mateu, l'Eduard i jo, ens despertem molt d'hora, sobre les 7:30, les 8:15, i comencem la nostra jornada laboral i acaba, doncs mira, i vam acabar a la 1 de la nit, depèn. És moltes hores.
Clar,
a l'ofici, i a sobre quan és propietari doncs vols estar sempre i volem tindre-ho tot controlat i ens agrada molt la nostra vida.
Clar, et preguntava això perquè tu quan arribes a casa després d'una llarga jornada laboral i et trobes amb la teva família, tens ganes de cuinar algun plat a la teva família?
Bueno, els trobo el dia de festa, perquè quan arribo a casa els trobo tots dormits.
Clar, dormint.
I la meva dona es lleva a les 7 i quart del matí o les 7, i ella se'n va, jo encara estic al llit, però quan arribo jo em quedo planxat.
És a dir, no ets d'aquells que arriba i en el cas que la seva família...
No, perquè arribem tard. Al cap de setmana sí que cuinem i intentem pues, fer coses amb família tots.
Clar, qualsevol cuina al teu costat, no?
Bueno, no creguis. Mira, el diumenge vam fer una mica de peix que vam pescar nosaltres mateixos.
Sí?
Amb una mica de sis a la brasa, amb un refrito d'all i vinagre, que era boníssim, i una miqueta de rossejat, que és un plat molt tradicional de la costa de Tarragona també, que feien a casa, que era agafar una miqueta d'oli amb l'arròs, el rosteixes molt ben rostit, que quedi ros, i després li tires un caldo de peix ben sabrós, ben bo, i ja està. No? I després l'acompanyes amb un aioli.
Estic salivant.
La veritat que és molt senzill, molt bo, eh?
Sí, sí.
Ja us aconsello que el feu,
eh?
A l'arròs té que quedar ben ros, eh? Això sí? Ens ho feien abans els pescadors de Torredembarra.
Oriol, a més del Premi Nacional de Gastronomia, que no és poc, tens algun altre repte o projecte emocionant en ment pel futur?
Bueno, emocionant en ment, sincerament, és nosaltres anar treballant, anar a fer coses noves, anar gaudint del nostre ofici. Sí que és veritat que aquest any vam quedar els segons del món, i si l'any que ve quedéssim els primers seria
increïble,
no? Seria
arribar al top, eh?
I tenim dues estrelles Michelin, si poguéssim arribar a aconseguir les tres, doncs seria... Per nosaltres i per l'equip, molt important. Perquè la gent viu també d'aquests reconeixements, els agrada, i els sents partíceps, no? Perquè tots ells s'esforcen per arribar més endavant, sempre.
Veurem algun altre restaurant disfrutar o compartir més allà de la Costa Brava i Barcelona?
Jo crec que no, perquè no tenim cap intenció i en tenim prou a casa. Nosaltres sempre diem que poquet i molt bé, saps? No, l'avarícia rompe el saco, diuen. I si podem viure amb el que tenim, ja estem contents, nosaltres.
En 4 minuts arribarem a 11:45 del matí. Estem parlant amb el xef del restaurant Disfrutar, Oriol Castro, i a la caravana ens agrada sempre acabar les entrevistes amb una cançó, i t'hem demanat que n'escollis una i has triat aquesta. De Sopa de Cabra, per què aquesta cançó?
Pues molt senzill, mira, perquè quan a mi m'agrada molt també ens hem de recordar el passat, tant com de la tradició, no? Jo me'n recordo quan era jovenet, que ja estava a Torredembarra, anàvem a concerts d'aquests grups, ara ja som més grans nosaltres, però la meva generació, que hi havia Sopa de Cabra, Els Pets, l'Axambusto, no? aquests grups, no? I casualment també, perquè aquesta cançó també... Potser va ser el destí que em va portar Cap de Creus a Roses, no? I ja estàvem molt tocats per la tramuntana. Jo me'n recordo el bullir que sortíem allà quan els dies que feia tramuntana. Era increïble aquells moments que els carrers estaven buits, no? I bufava el vent. I és molt maco, doncs, tots aquests records, no?
A la Costa Brava, per cert, que també es menja molt bé.
I a compartir també, perquè quan toca la tramuntana ja compartir cada que tenim al restaurant, allò és increïble.
Subscric no? molt que toca la tramuntana, eh?
Exacte.
Ho subscric molt.
A compartir a Barcelona no ens toca la tramuntana,
no
per
tant,
això, eh? Allà no ens toca la tramuntana, però bueno...
Escolta'm, per exemple, si ens centrem en el restaurant Disfrutar,
sí,
i tenim algun oient que vulgui venir a disfrutar, mai més ben dit, d'una, sí, experiència gastronòmica, com aneu? Teniu lloc? Hi ha llista d'espera?
Bueno, és molt senzill. Mira, el compartir, com es van obrir les reserves a llarg plaç, tenim, si entres a la web, a vegades fins a l'agost de l'any que ve està ple, d'acord? ¿Vale? Però què passa? Que nosaltres cada setmana reconfirmen les reserves i tenim anul·lacions. I si tu truques per telèfon i demanes o t'apuntes a la llista d'espera, doncs pots tindre possibilitats perfectament. Hi ha taules. La setmana que ve, avui es confirmen per la setmana que ve, hi haurà anul·lacions, i si truques per telèfon et poden donar la taula.
Doncs està atents a la web, i si no trucar per telèfon, si voleu disfrutar d'una experiència gastronòmica al Disfrutar. Oriol Castro, xef del restaurant Disfrutar i recentment guardonat amb el Premi Nacional de Gastronomia 2023. Ha estat un plaer tenir-te aquí als estudis de Ràdio Estel.
Doncs moltes gràcies a vosaltres i una forta abraçada a tothom.
Molts èxits. Yeah.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a Ràdio Estel, fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
A la vida tots són riscos que s'han de prendre. Si no es mou, no guanya res i no arriba enlloc.
De 2:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia, la ràdio expeditiva. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Girocleta, amb Olma Giró.
Gairebé 2 minuts que passen de 11:45 del matí. Abans de saludar a Olma Giró, Víctor Rodrigo, bon dia.
Bon dia.
De seguida parlem de cinema i tot el i que tant. Vulguis, però abans és que, ai, ara venim de parlar amb l'Oriol Castro, xef del restaurant Disfrutar i Premi, recordem, Nacional de Gastronomia 2023, i ens ha obert l'estómac.
És que ja entra gana, eh?
Però és que jo crec que Olma Giró encara ens l'obrirà.
Encara més.
Ja veuràs. Olma Giró, bon dia.
Molt bon dia, com estem?
Molt bé, i tu?
Molt bé, com que m'heu fet entrar gana, eh?
Sí, t'has escoltat l'entrevista.
Sí, he escoltat un tros. Al final de l'entrevista dic, ostres, m'està obrint l'estómac també. Boca aigua, fèieu boca aigua.
Escolta'm, ens acabes de dir, m'heu fet entrar gana i crec que tu també ens en faràs entrar on ets avui.
Crec que més i tot, eh? Estic... Mira, avui la Girocleta ha agafat la línia 1 del metro de Barcelona, la vermella, parada Glòria. Mm-hmm. Saps què hi ha per allà?
Què hi ha? Explica-m'ho tu.
Els Encants.
Ah, home, sí, clar.
Clar, el Mercat dels Encants. I recordes que aquesta setmana l'Enric Cambrai ens deia que les coses s'han de celebrar, que la vida celebrem poc?
I tant, i estic molt d'acord.
Doncs mira, els Encants també han pensat el mateix, i com que aquest any fan 10 anys, doncs han decidit fer una festa que avui comença per una ruta de les tapes. Què et sembla?
Home, em sembla molt bé per tu, perquè estàs allà.
Exactament. 10 anys, per qui ens estigueu escoltant, que dieu 10 sí? anys només al Mercat dels Encants. 10 anys és que es va canviar d'ubicació. Abans estava a la parada de metro dels Encants, que encara porta el nom, i llavors uh-huh. es va ubicar aquí a les Glòries per espai, bàsicament, perquè hi havia més espai. I ara fa 10 anys que estan aquí i avui estem de celebració. És una ruta de les tapes. Ara us estic descrivint què està passant en directe.
Perfecte.
Estem en el tercer restaurant. Hi ha 9 establiments que ens porten les seves tapes. Uh-huh. I ara mateix estem a dalt dels Encants, a la zona on hi ha totes les paradetes de menjar, i ens acaben de portar a la tercera etapa, però és que no estic sola.
Perdona, Olma Giró, m'acabes de dir que ja t'has menjat 3 tapes? És a dir, que estàs a punt de menjar-te la tercera?
No. No he arribat a la primera, perquè la que fa de jurat d'aquest concurs de tapes és ni més ni menys, que atenció, és algú que coneixeu molt aquí, la caravana. De
sí?
fet, ahir estava la caravana. Sí, sí.
Home, em puc tenir una idea.
Ada Parellada, Ada, molt bon
home,
dia.
Home, Ada Parellada, ja bon
ara
dia.
Ara sí que m'he enxapat amb la patata a la boca.
Està mastegant.
Mira, ara estem provant una de les tapes que s'han presentat al concurs, que després, doncs, jo haig de valorar, que jo sóc jurat, i haig de valorar a veure quina és la millor. Que és un drama, això de valorar una tapa, perquè jo empatitzo molt amb el restaurador, i quan em porta una cosa, doncs, em fa com, saps, penso... I ha posat tota la il·lusió...
I està dolentíssim.
No. Tot el coneixement, tota la intenció... Hòstia, dir-li, ah, tu sí, tu no, és una cosa molt terrible. Per això m'ho miro molt, m'ho prenc molt, molt seriosament, perquè sé que no només estàs valorant objectivament la cocció i el tipus d'aliment i tal, sinó que també al darrere estàs també valorant la seva feina, la seva implicació, la seva il·lusió, no?
Olma, no sé si la de Parellada ens escolta directament, però si no, dona-li no. el bon dia i que digue-li que sí que és un gran repte, però que el gaudeixi, perquè provar tapes està molt bé, eh?
Diuen que no et pots queixar perquè estàs menjant al final. Això és el que m'han dit des de l'altra banda. No, però Núria, és que... Escolta'm una cosa, és que té molta responsabilitat perquè tot depèn d'ella. És l'únic jurat que hi ha en aquest concurs. O sigui, del paladar d'Ada Parellada sortirà el guanyador del concurs de tapes dels Encants. Imagina't.
Home, això vol dir que sortirà un bon guanyador, perquè el paladar de Parellada és fi, eh?
No en tenim cap dubte. A veure, un moment, jo no he provat, les 3 tapes anteriors no les he provat. De fet, ara provaré la primera, però l'Ada que les ha provat... Què has provat, Ada? Fes-nos boca aigua.
hem provat una tapa típica de Barcelona que a mi m'agrada moltíssim, que és la bomba.
Oh,
la
no.
bomba de Barcelona. Clàssic. I també una croqueta, perquè la veritat és que les croquetes... Barcelona s'està croquetant, eh? Hauríem de dir-li, acabarem dient-li croquelona.
Croquelona.
Croquetona.
I també s'està bravant, perquè tot és brava. Però, bueno, la brava encara no m'ha arribat. He tastat una bomba de Barcelona, una croqueta, una truita d'Albergínia, que m'ha agradat per la seva simplicitat i la seva naturalitat, i ara estic tastant uns fish and chips, que és un peix que encara no sé esbrinar ben bé quin és.
Això és anglès.
Sí. En el món de les tapes anem incloent altres cultures i globalitzant també, saps?
Olma, digue-li...
Sí.
Digue-li...
Per això, mentre estava...
Espera, Núria, un moment.
Sí,
deixa-la acabar.
Mentre estava aquest fish and chips, sí que pensava la importància de incidir amb la bomba de Barcelona, que són les tapes que més ens identifiquen. Sí.
Ja ens podem fer una idea cap on tirarà el paladar de parellada, perquè sembla ser que les coses de Barcelona i de casa tiren. Núria, què vols que li digui?
No, li volia comentar a la de parellada que falta res, pocs minuts per arribar a 3:15 del matí, s'ha menjat una croqueta, una bomba, una truita de... de carbassó.
Albergínia,
gràcies, Víctor Rodrigo. I fish and chips, que fluixi una miqueta, perquè potser no arribarà l'hora de dinar.
Jo no sé si... No vols dir que estaràs molt tipa, tu? Perquè ara en portes 4 i n'hi ha 9. Si no estàs ni per la meitat, ets conscient?
Sí. També has de saber que els de l'hostaleria mengem unes hores molt intempestives. Jo acostumo a dinar a les 12, per tant, per mi és una hora de dinar estupendíssima a 2:15, 12. És una mica avançada, però vaja que... No. Tinc aquesta capacitat de situar l'hora de dinar quan em convé i no quan toca, saps? Perquè és el que ens passa a l'hostaleria. I estic dinant, eh? Estic dinant.
Bon profit. Escolta, podem compartir forquilla i em deixes provar una...
Menjo
fish and chips.
Olma Giró està provant ara la primera etapa, que és fish and chips. A veure.
És fish and chips, és peix amb salsa de brava.
No sé.
Quina salsa és aquesta?
Encara no t'he sabut. És que no hi havia arribat a la salsa, ara t'ho dic, eh?
En aquests moments que estan provant l'etapa, fish and chips amb salsa brava.
Cap mena d'enveja, eh? Sí.
És embravada, és un fish and chips amb salsa picant.
I què tal? T'agrada o no, Olma?
No. Està bo.
Serem cruels, no és la que m'ha agradat més.
Ui. He de dir que a mi no m'ha encantat, però com que no he provat les altres, dic, no està molt... Està bé, està bé. Però clar, no és la bomba de Barcelona, però està
serem
bé.
Serem cruels, però serem sincers, que és el que importa quan fas de jurat. O sigui, no és tant... sinó que, escolta'm, dir les coses com són, saps?
Se m'ha quedat una mica de brava entre les...
Home, potser no calen tants detalls.
Sort que és la ràdio, eh?
Mals col·laterals. Clar, és que intentar parlar per un micròfon mentre estàs fotent-te una brava, un fish and chips...
Complicat.
...tota la seva dificultat, és una mica malabarístic, eh?
Ah, digue-ho.
Doncs això.
Escolta, Núria, nosaltres no tardarem molt en deixar-ho perquè hem de continuar provant tapes, però què et sembla cap al punt... A veure, ara anem per la meitat. Quina hora és ara, que no tinc rellotge?
És gairebé... Són 4:45.
De què? De
12? De
12. Gràcies. Jo crec que cap a la 1 o així ja sabràs que el guanyador, no?
I tant. I abans, Núria, abans ho sabrem, perquè ja haig d'anar a treballar jo.
Mira, doncs fem una cosa. Olma Giró, dos propostes. Olma Giró, m'escoltes?
T'estem escoltant.
Mira, doncs la primera és que quan Ada Parellada tingui el veredicte final, ens enviïs un WhatsApp al cap de producció d'aquest programa, Andreu González, i connectarem amb vosaltres perquè ens digueu el veredicte final. I la segona proposta, menja tot el que puguis, tu que pots, d'acord?
Mira, encantada, fem una cosa. Quan sapiguem el guanyador, us ho diem. I res, també, abans d'acabar això, sí, Núria, deixa'm dir que no només nosaltres podem provar aquestes tapes, que si us estem fent enveja, que sapigueu que hi podeu anar cada dimecres, divendres i dissabte de tot el mes, aquí als Encants, i és una ruta de 9 tapes, 9 establiments que van fer la seva tapa, tapa i canya. Nosaltres no estem prenent canya, de fet les estem deixant, tapes.
Ben fet, ben fet.
I ja està, que sapigueu que està obert, que forma part dels 10 anys d'aniversari d'aquests Encants aquí a Glòries, d'acord?
D'acord, Olma, doncs et deixo provant tapes i si et ve de gust també porta'ns una tapeta. Val.
Ja m'ho pensaré. Diuen que els hi portem una tapa a la ràdio.
Oh, i tant,
veus?
Mateix, mira, en aquest mateix tovallonet...
En el tovalló on s'ha aixugat l'Ada Parellada us portarem una tapa a la ràdio.
Gràcies, Ada Parellada. Molta sort en aquest concurs. Gràcies, Olma Giró. I ara parlem, i ens dieu qui és el guanyador.
Molt record. Adéu, Ada. Moltes gràcies.
Adéu. Fins aviat.
Fins ara, no? Continuem.
Fins ara. Núria. Gràcies, Olma.
Et dic alguna cosa quan ho sapiguem.
de cinema amb Víctor Rodrigo.
5 minuts i arribarem a 3 quarts de 12 del matí. Hola, Víctor Rodrigo.
Hola, Núria.
Què tal? Com
Molt
estem?
Bé. Ja feia temps que no estàvem tu i jo...
Feia temps que no compartíem
aquí
estudis.
Aquí la taula de
cinema. És veritat, és veritat.
Clar, ara recorda que amb el Joan ja hem reconvertit una mica la secció.
Clar, és que això m'ho haureu d'explicar,
I clar, potser jo et pillo malament ara que fem el miniconcurs aquest de la cançó del cinema.
Una miqueta, però farem el que podrem. Escolta'm, Víctor Rodrigo, que és periodista expert en cinema.
Exacte.
Que no està de més mai dir-ho.
Exacte.
Comencem fent una mica de debat sobre els temes d'actualitat,
som-hi.
Oi? Som-hi.
El primer tema, que segurament és el que més ha abordat, sobretot la jornada d'avui, perquè segueix portant cua des de fa una setmana, és el documental que estrenarà Jordi Évole i Màrius Sánchez al Festival de Sant Sebastià amb l'entrevista a l'Etarra José Ternera, que ha portat moltíssima cua, sobretot en els sectors més de l'ultradreta conservadora espanyola, perquè fins i tot han arribat a recollir unes 500 signatures enviades al festival perquè no es projecti el documental. Un documental que no han vist, directament. I ja directament no volen que aquest documental es projecti. Per què? Perquè, evidentment, José Ternera és una tarra que va passar per la presó i té delictes de sang condemnats i demostrats, però en el petit avançament que va fer la productora d'Évole per mostrar unes petites imatges i del documental, Ternera confessa haver comès un altre assassinat pel qual ni tan sols se'l va jutjar ni se li tenia assignat que havia estat ell. Llavors, la gent, sobretot del sector més conservador, ja ha entrat com un tràiler per Évole, considerant que justificava, banalitzava, blanquejava el terrorisme, i fins i tot avui als micròfons de RAC1 ha sortit Mireia Lluch, la filla d'Ernest Lluch, a dir que tot això era una absoluta bajanada, en el sentit de que és que la gent ni tan sols ha vist el documental, i ella tenia ganes de veure el documental i de veure com es tractava, com es parlava, i la gent que dubti del documental és Jordi Évole.
Escolta'm una cosa, tu com a periodista expert en cinema, què en penses? Hi ha d'haver límits en aquest cas?
És que per mi no és tan... Jo crec que hi ha d'haver límits en persones que, per exemple, com si li hagués fet l'entrevista, si aquest documental s'hagués fet l'any 93. És a dir, José Ternera, per exemple, fugint de la justícia, evidentment quan se'l perseguia pels atemptats i pels assassinats que realment havia comès, llavors s'hagués aprofitat per fer morbo i tenir les declaracions d'ell, com per exemple haver entrevistat a Dani Alves, si s'hagués fet un documental. Imagina't si s'hagués fet un documental només amb l'enfocament de Dani Alves, no? En aquest cas, per mi és un exercici de memòria, i és un exercici de posar algú contra les cordes. Jordi Évole no és conegut per ser un entrevistador blanc ni un entrevistador que fa massatges, encara menys amb el tema d'ETA i amb el tema del terrorisme. És un tio que porta 10 anys fent entrevistes del nivell, i en aquest cas és que jo ho veig una bajanada a dir que no s'ha de projectar, i menys el Festival de Sant Sebastià. O sigui, tu has de dir que el Festival de Sant Sebastià blanquejarà el terrorisme a Sant Sebastià? És que no hi ha per on agafar-ho.
No, i més, sense haver-lo vist encara.
Exacte.
Vull dir...
I la gent que l'ha vist, perquè hi ha alguns que ja l'han pogut veure, tothom aplaudeix la feina de Évole i del seu equip. És a dir, em sembla passadíssim de voltes carregar contra això, però ja ho van fer amb molts altres documentals. El fin d'ETA que tenia Netflix, que sortien els líders socialistes del País Basc, que van parlar amb Otegi i van recrear una mica la conversa que van tenir en una de les masies del País Basc allà profund, també van carregar moltíssim. I això ho portem vivint 5-10 anys una altra vegada, com si fossin els anys de plom. I això a mi em preocupa bastant, perquè està tornant a projectar-se la política en el món del cinema, del documental, de les sèries, i això és bastant vergonyós.
Escolta'm, i a l'altra cara de la moneda, un tema d'actualitat és que ja s'han presentat la majoria de pel·lícules que veurem, no?, en aquest mateix festival.
El Festival de Sitges.
De Sitges, correcte.
Llavors, el plat gros és que segurament ja el tenien tancat abans, però coincideix tot, i és preciós que el Festival de Sitges comptarà amb la pel·lícula de Poor Things, del Yorgos Lanthimos, que ha guanyat el Lleó d'Or a Venècia, amb una pel·lícula
Prestigi.
Amb Emma Stone, Mark Ruffalo i Willem Dafoe. I la majoria de pel·lícules d'aquest any estaran més enfocades segurament al terror, el que passa que el festival també centrarà molt en aniversaris. I això és bastant guai perquè se celebren els 90 anys de la pel·lícula King Kong, que és el
90
símbol.
Anys?
90 anys, el 33, és el símbol del festival, i 50 anys de l'Exorcista. Llavors hi haurà molts remembers i també hi haurà, evidentment, molta més producció nacional i espanyola a aquesta edició del festival, perquè recordem que seguim amb la vaga de guionistes de Hollywood i moltíssims dels actors i dels guionistes que participen, i fins i tot alguns directors, perquè també són guionistes, no vindran al festival. Que això ja l'Àngel Sala, el director, ja ho va anunciar al juny, i ara ho ha tornat a recordar, que, per exemple, la pel·lícula de Poor Things, Emma Stone, evidentment, no vindrà. I això és una pena, perquè era com un regal del festival, i hi haurà moltíssimes més.
Qui sí que hi serà... Seràs tu, no?
Evidentment.
Com sempre.
Festival de Sitges sempre.
Hem dit això, anem a les estrenes de la setmana.
Vols que primer et posi la cançó a veure si l'endivines? O...
Val, però...
Almenys que l'adivini l'audiència, va.
Vinga, va.
Aquesta t'ha sorprès.
Sí. El títol el sé.
Vale.
No em demanis de qui és. El títol sí. No, i si vols, te la puc cantar.
I la pel·lícula no, no?
No. No, no sóc tan expert.
Que l'audiència se situï.
Va,
i som-hi. Si al final de la secció...
Ah, és el final.
Clar, ho revelem
al final. Sort que m'avises, tu, ja anava a dir...
Et dono temps perquè pensis una mica, si no. Passem a les estrenes, si vols,
Núria. Va, som-hi, perfecte.
Anem per la primera.
Hercule Poirot, he encontrado algo. Lo he analizado bien. Soy la persona más lista que conozco y no logro descifrarlo. Por eso he acudido a la segunda.
Estás tramando algo, amiga mía.
He visto un montón de videntes y todos son una farsa.
No creo en la videncia.
La pel·lícula és Misterio en Venecia, que és una nova edició del Kenneth Branagh interpretant a Hercule Poirot, que segurament és el segon detectiu més conegut de la ficció. Evidentment, tothom coneix. Potser tothom coneix més Sherlock Holmes, no tant per la literatura, perquè jo crec que els dos estan una mica a la part, Poirot i Holmes, però com Sherlock ha gaudit més de fama per les pel·lícules i per les sèries, que Poirot també n'ha tingut moltes altres versions, potser no arriba tant a aquest nivell. Però Kenneth Branagh fa 6-7 anys va decidir fer la seva pròpia interpretació, perquè Kenneth Branagh, qui no el conegui, és un dels actors britànics més importants de l'actualitat, que es va reconvertir també en director, i ell és un aficionat a fer una mica com feia Laurence Olivier, que és, evidentment, un dels millors actors britànics de la història, que és agafar grans obres literàries del Regne Unit i adaptar-les al cinema. Ell també va fer molt Shakespeare, Branagh, al igual que Olivier, però ara ha decidit modernitzar una mica Poirot, perquè té moltes minissèries i sèries llarguíssimes a la televisió britànica, però les adaptacions al cinema són més recordades les dels anys 70 i 80. Quina és la gràcia? És la tercera part d'una pseudotrilogia que està fent Branagh, perquè la gràcia de Poirot és que tens molts casos i cadascun d'ells els pots fer independentment de l'altre, és a dir, hi ha una mínima línia temporal, evidentment, perquè els anys passen i a la ficció Agatha Christie va fer, evidentment, que hi hagués un continu, però en aquesta adaptació cinematogràfica és molt divertida, la recomano molt, i per això és l'estrena per mi més destacada de la setmana, que és introduir el gènere del terror.
És que a mi no m'agrada gens, eh?
A mi tampoc, però en aquest sentit és... No, que la gent no s'esperi una pel·lícula de terror, sinó en el cas
gaudeixes
que...
Gaudeixes d'aquest terror?
Per mi sí, perquè en aquest cas és... La part principal, evidentment, és el gènere detectivesc, el thriller, però se li introdueix aquest punt de terror perquè la història de per si dona, perquè són això, vidents, a Venècia, allò als anys 40 enmig de la Segona Guerra Mundial, i hi ha tots aquests ingredients que es queden tancats en una casa, i amb el repertori que tens ara mateix, tècnic, que pots fer servir en una pel·lícula, Branagh l'ha fet servir per donar-li aquest punt més dels ensurts, una mica més d'això del suspens i no tant més de la intriga policíaca o detectivesca, i a mi em sembla interessant. Evidentment, el Poirot de Branagh per mi no és el millor ni de broma, perquè també és una mica caricaturesc, amb el gran bigoti, etc. Però sí que té un punt molt fort d'entreteniment. I per mi anar a veure aquest cap de setmana o durant la setmana que ve aquesta pel·lícula em sembla un grandíssim encert.
Misterio en Venecia,
Misterio en Venecia.
Tenim més?
Tenim la segona.
Solo reescribo cosas antiguas. Al final, los easy y las hipótesis no importan, ¿verdad? Nada importa en este mundo si no está Tessa.
Espero que progreses con el nuevo libro. Todo el mundo se muere por leerlo y me temo que ya no puedo seguir dando largas.
No se mete prisa a la inspiración.
Se hace si te he dado un anticipo de $250,000.
En Navidad vi a Natalie. Me pregunto.
Aquest divendres va a trilogies.
Sí, ja ho veig.
És una cosa estranyíssima, sí. Però mira, coses que passen a vegades en les estrenes de divendres. Aquesta per mi és una tragèdia.
Sí?
I no perquè sigui trista, perquè no és una història trista, sinó perquè la història és nefasta.
Home,
per què la poso?
Exactament.
Per què la poso? Perquè el César, lo que és del César, en el sentit de que aquesta pel·lícula és After, Aquí acaba todo, que és una adaptació d'obra literària, si se li pot dir d'alguna manera literària, però almenys són paraules escrites en un llibre, perquè no té una altra, d'una història adolescent, d'una història romàntica entre dos xavals, sí. I ja va començar això fa 5 anys. Què passa? Va triomfar moltíssim en el món, en el món juvenil. Va triomfar
va
moltíssim. El que passa, que crec que és una de les històries adolescents més perilloses, entre cometes, pels joves, perquè té un punt de romantificar allò tòxic, les relacions tòxiques, ultrapassionals des del punt de vista de la possessió de la parella, Que és veritat que passa molt en el món adolescent. Però aquests ingredients que se li estan donant ara del New Age Teenager, això d'introduir moltes cançons modernes, aquí ens passava, per exemple, Élite, que tu segurament l'has vist, és allò que està passant una escena sòrdida d'una relació romàntica entre dos adolescents, I de fons t'està sonant Rosalía o C. Tangana.
Romantitzant el moment, eh?
Sembla que sigui Molt guai, i aquí passa igual. Aquest és el final de la trilogia. Penseu que és una trilogia que, si te la prens en sèrio, se't liqua el cervell, no hi ha més, però sí que li hem de donar el benefici d'aquest triomfa entre els adolescents. És una crítica que jo faig, que potser perquè a mi ja m'ha superat els temps, encara que a mi m'agraden molt les ficcions adolescents. Crec que n'hi ha bastantes actuals que són bones, però potser estic fent la visió una mica com me la feien a mi quan a mi m'agradava Crepúsculo. Que Crepúsculo té bastants ingredients rarots d'una mica relació romàntica tòxica, aquell punt de fantasia que li vols donar, això, romantificar una cosa que no acabes de veure molt clar quan passes els 25 anys, o els 23.
Per tant, m'estàs dient que en Víctor Rodrigo de fa potser 5 anys no estaria fent aquesta reflexió, parlant d'After?
Potser sí que l'estaria fent, en el sentit de que crec que hi ha trilogies o ficcions adolescents que tenen coses agafades amb pinces, però aquesta, per mi, directament, el focus de la història ja és pervers. Llavors, el condicionar ja la base de la relació entre el noi i la noia, evidentment totes aquestes històries són heteros, sí. I tenen aquest punt una mica... He passat de voltes. Però potser fa 5 anys no hagués estat tan dur perquè no hagués tingut aquest punt de maduresa, però ja m'hagués olorat alguna cosa malament. És una cosa que, per exemple, amb High School Musical no et passaria.
Home, és
i
que com vols que
reivindiquem
passi?
Sempre, que estem tu i jo aquí sols, reivindiquem
sempre. És veritat,
sempre,
som dos grans fans d'aquesta pel·lícula. No tenim, la cançó de High School Musical, no passa res. Anem a l'efemèride de la setmana?
Som-hi.
Va, som-hi.
If you want something to play with, go and find yourself a toy.
Aquesta potser no t'agafa a tu, perquè
no
crec
massa,
que és un gènere que a tu no t'agrada gens.
A veure,
perquè
sorprèn-me.
Això ja ho hem parlat alguna vegada. Fa 30 anys de l'estrena al Festival Internacional de Cinema de Toronto, d'una de les millors pel·lícules per mi dels anys 90, almenys en la cinematografia americana, que és Una història al Bronx. Dirigida per Robert De Niro, que segurament per molts dels aficionats d'aquest subgènere, que és el cinema de la màfia italoamericana, va marcar un hit perquè era una mica fer-li la competència al monopoli que tenia en aquella dècada o aquells anys Martin Scorsese, que havia fet i va fer en aquells anys, el 95 feia Casino i el 92 Goodfellas, que t'explica una mica aquests anys, els anys 50 i 60, de la màfia italoamericana a la ciutat de Nova York. Quina és la gràcia? Dues. Primera, Robert De Niro, que fa la seva primera pel·lícula com a director, també és un actor, però secundari, perquè és el pare del protagonista, que és el Calogero, que és un nen que viu al Bronx, i comença a establir una relació amb un dels capos de la màfia d'allà. Quina és la perspectiva? Que no t'agafen la història d'aquella família mafiosa des de la perspectiva del capo i dels soldats i dels delinqüents, sinó des del nen.
Clar.
Des de com aquells nens romantifiquen el que veuen, aquells homes que semblen molt poderosos i que sempre estan a la cantonada i fent negocis i coses d'aquestes, i la pel·lícula està dividida en dues parts. Quan ell és un nen petit, que és un actor petit, que és el Lilo Brancato, perdó, aquest és el gran, que és un actor petit que no ha acabat de fer gaire res, i quan ell ja té 17 anys, que amb el seu grupillo comencen a entrar en el món de la màfia. I entremig, la relació familiar, perquè el Robert De Niro és el seu pare, i una història d'amor amb una noia afroamericana. Llavors, la gràcia està en que Robert De Niro introdueix molts elements que no estaven ben vistos en les històries de la màfia, com el tema racial, el tema de l'amor, el tema dels adolescents que comencen a introduir-se en el crim organitzat, i aquesta pel·lícula té mil ingredients que la converteixen en un clàssic modern absolut.
Te la saps de memòria.
Però de memòria l'hauré vist...
Quantes vegades l'has vist?
6 o 7.
Sí?
Sí.
Quina duració té?
Deu fer 2 hores i quart, així.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Li donaré una oportunitat.
Sí, aquesta dona-li,
una oportunitat.
Dona-li, Núria, de veritat, eh?
Escolta, aquesta és l'efemèride de la setmana i encara ens falta una última cosa.
Quina?
Descobrir la cançó.
Ara.
A veure, la podem
tornar a escoltar. Saps o no?
A veure, el títol és molt senzill, bàsicament, perquè el vas escoltant mentre sona la cançó. És Hero.
Sí, va, del grup Family of the Year.
Home, i tant.
Sí, el tenies a la punta de la llengua, el tenies. De la pel·lícula Boyhood, del 2014, del Richard Linklater, que va ser un hitazo aquell any,
sí,
que a sobre va guanyar la Patricia Arquette l'Oscar a millor actriu secundària. I és una pel·lícula que et recomano moltíssim, si no te'n recordes, o potser la vas veure en el seu temps, però si no, recupera-la, que està feta al llarg de 12 anys, literal, dels actors.
Déu-n'hi-do.
És a dir, el Richard Linklater va fer aquest experiment, que són els mateixos actors, des del 93-94 fins, bueno, 92 o així, fins al 2013, perquè s'acaba el rodatge, 2014 quan s'estrena.
On la podem veure, aquesta?
Aquesta es troba, crec que a Prime i a Filmin.
Val.
Si no, ho corregim a xarxes. Però us la recomano moltíssim perquè veus l'evolució dels personatges.
Home,
no es fa servir xarxes,
molts,
models de CGI ni efectes tècnics, sinó que són... I el personatge principal, que és un adolescent, és ell de nen fins que marxa a la universitat. I els seus pares, i com els actors envelleixen, i com tot funciona. És una pel·lícula supernaturalista. És preciosa, de veritat.
Doncs tinc feina, pel que veig.
Sí, però és que sempre que vinc et poso feina.
Sí,
no,
ja. és veritat.
Al final, després, pues, no les fas. No fas els deures.
Víctor Rodrigo, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres un divendres més. Ens retrobem la setmana vinent.
Ens veiem la setmana que ve.
I nosaltres, que el ritme de Hero, us deixem amb l'Àngelus. De seguida també tota la informació amb Júlia Julvé i Anna Closa. I de seguida tornem amb la tele que ens va parir Marc Andreu. Fins ara.